El gall del monestir.
Temps de tertúlia a la sintonia del Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, avui en companyia de Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia. I Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui ens falta el Pasqual d'Ossó, no?, que ja va anunciar que aquesta setmana doncs, demanava ausentar-se de...
El trobarem a faltar nosaltres, sí, i penso que l'audiència també.
Sí, és el Senat, sí.
El Senat?
No, és a Puigcerdà, no em vulguis la troca, que el Senat no hi va al PDeCAT.
Val.
Doncs al Senat hi ha gent. Hi ha gent que està reunida en sessions i que...
Per això cobren, no?
Encara no.
Home, temps enrere s'havia discutit el paper del Senat per un cop que es reuneixin, no? O que facin feina, no? Reunir-se es poden reunir.
Ara no ens
queixem. Una altra cosa és que tingui la seva utilitat. Però vaja, pendents d'aquesta possible aplicació del 155, no ha tingut més remei que posar-s'hi mans a la feina. El president Puigdemont, que va rebre la invitació per anar a la sessió del Senat, o bé aquesta tarda, o bé demà al matí, finalment ha declinat i ha decidit que no hi anirà. Els motius, l'argument i la raó principal, doncs que, segons ell, sembla que l'aplicació del 155 ja està més que decidida. Pels comentaris que també s'han fet des d'alguns membres del govern del Partit Popular. Com veieu vosaltres?
Està decidit, sembla ser, el dir que aplicaran el 155, però jo crec que ningú sap com ha d'aplicar el 155.
Això és una altra cosa.
Per tant, això és els misteris de la ciència i que un dia alguns savis descobriran, no? Perquè resulta que els juristes del Parlament, que no els hi fan cas mai, ara resulta que sí que els hi fan cas quan els hi diuen que el 155 és impossible d'aplicar.
No en traurem l'aigua clara.
Jo crec que no la treu ningú l'aigua clara.
De fet, els hi van encarregar amb un grup de constitucionalistes i de més la formació d'un dossier en el qual s'explica com s'aplica el 155 i de més. Per tant, diguéssim, hi ha, diguem-ne, editada una guia, de
el que es pot fer,
sí, de el que es pot fer i de el que no es pot fer teòricament sobre el 155. Vull dir que...
Però no sé si es posen d'acord, Domènec, els juristes, perquè em sembla que n'hi ha uns que diuen que sí, els altres que no.
A veure, diguéssim, ja saps, diguéssim, que la llei sempre és una cosa que admet interpretacions i que, per tant, doncs és difícil. Però tu, llavors, després intentes sempre defensar el que et va a favor, no? I ja està.
Com en tot litigi, no oblidem, hi ha dues parts. I estem parlant d'una, de la que ha de decidir si apliquen o no el 155 i com l'apliquen. L'altra és la Generalitat, vull dir que està en una situació que penso que tampoc podem dir que ens ha sorprès molt que hàgim arribat aquí. És a dir, no. Potser tampoc no hi ha hagut una voluntat expressa d'aturar aquesta cursa que avui La Vanguardia en l'editorial diu anem a les roques. Bueno, doncs si un sap que va a les roques, potser podria evitar d'arribar-hi a les roques. I per tant, doncs aquí hem de veure ser autocrítics, crítics amb una part i amb l'altra. I a mi hi ha una cosa que hi em poso ara a la part catalana, diguem-ne. Hi ha una reflexió avui d'analistes que diuen, home, les últimes reflexions que s'han fet, i una és a última hora d'aquesta matinada, doncs, que s'ha reunit el govern i que s'ha detectat de que hi ha uns pensadors, hi ha una mena de Sanedrí que ha elaborat l'estratègia del govern, en el qual no hi han participat excessivament els càrrecs electes, en el sentit dels consellers i els partits, sinó que han sigut unes persones amb una trajectòria d'activisme social, sobretot, i que han anat apuntant doncs, el camí i l'itinerari. I sembla doncs, que el president els hi ha anat fent cas. I al final està, diguem-ne, esquinçant-se el nucli dur del govern de la Generalitat. l'amenaça de consellers de dimitir, perquè doncs, no veuen clar que això hagi d'anar cap aquí. Per tant, siguem crítics i autocrítics amb els uns i amb els altres, perquè si anem a les roques, home, patirem tots. Patirem tots i un deia, home, per salvar la nostra dignitat i les nostres aspiracions ens podem autodestruir, ens podem anar a la destrucció a les roques, o a la millor doncs, hi havia la possibilitat de convocar unes eleccions per replegar-nos, agafar més força i poder descobrir que hi ha altres camins, per exemple, d'un referèndum pactat, però la línia unilateral sempre s'ha dit de què portava aquests riscos.
El que passa, Josep Maria, que a mi em sembla molt bé que els inútils dels governants que tenim tant aquí com allà se'n vagin a les roques. El que no em sembla bé és que ens hi portin a tot el país a les roques. Això és del que em queixo. Vull dir, si uns són inútils, doncs mira, que pleguin i que se'n vagin a les roques. Però que tot el país tinguem que patir el cost d'aquests inútils, home, francament, em fa una mica de malícia, diguéssim.
Sí, i encara una altra cosa, que diguéssim que tots aquests senadrins d'aquesta sèrie de coses, d'aquesta gent...
No sabem ni qui són.
És la gent que, en tot cas, no acabarà a la presó. M'entens?
No, són càrrecs electes.
No, però és igual. És la gent que no acabarà a la presó, diguéssim, perquè els que acabaran a la presó seran uns altres. I aleshores és molt còmode, diguéssim, allò dir, aixequem-se i aneu-hi. I per tant, diguéssim, nosaltres tenim la brillant idea i vosaltres l'heu d'executar i vosaltres, en tot cas, és qui us tocarà el rebre.
Clar, no són els que, estan, coses... els que mouen els fils, diguem, clar, per sota aquestes... i no són la cara visible, que serien els que, segons tu, paguen, no?
Clar,
o acaben pagant.
Evidentment, evidentment.
No sé, jo ho he sentit per la ràdio, no sé si tu tens els diaris aquí, que em sembla que l'ara, com si hi hagués una frase que m'ha fet gràcia, si és que és així, per confirmar-ho, que li deien al president, et volem lliure, no màrtir.
Sí, aquesta frase...
És molt significativa, que ho digui l'ara.
L'hem sentit, sí.
Et volem lliure, no màrtir. I si anem al martiri, doncs sapiguem que siguem conscients de que portem un president, o ell accepta aquesta història, vull dir que...
És que l'altre dia, quan no surt el nom ara, el delegat aquell, diguéssim, del Partit Popular...
El millor.
Parlava, no, el de Madrid, diguéssim, parlava, diguéssim, de bueno, respecte als companys i tot plegat, i a l'any 34 sí. I més...
Aquell, el porta amb veu, sí. Impresentable.
Sí.
El Casado, diguéssim, el que no parlava és de que després, el febrer del 36, hi van haver unes altres eleccions, i aquelles eleccions van portar, diguéssim, una amnistia. D'això, diguéssim, no se n'en recordava. El problema és que ara un horitzó d'una amnistia del 36 no existeix. Mm-hmm. Aquest és el problema. Mm-hmm. Aquest és el gran problema.
Podrem sortir al carrer per demanar llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, però no és amb les mateixes condicions polítiques, socials i del marc europeu, que jo penso que és molt important. El marc europeu, doncs, continua molt tancat, és a dir, escolta, aquí hi ha un marc, que és el constitucional, que totes les, els governants estatals o de tots els països diran això, a tots els països és sagrat, en tot cas el podem reinterpretar, podem pactar, negociar, el que sigui. Clar, aquí hem anat més enllà, hem dit, bueno, i sobretot a mi em preocupa una cosa, avui pot ser, demà, avui potser no, demà es pot proclamar la República Catalana. Jo, com a republicà, estaré contentíssim de poder dir jo he viscut la ficció de sentir-me republicà per unes hores. Fantàstic.
La ficció.
Sí, clar, és que serà una ficció. Llavors, doncs, poder jugar, perquè això sembla que sigui un joc de criatures, dir, juguem al republicanisme, va, juguem i va fins allà. Però, escolta, això és paper mullat després. I paper mullat que té unes conseqüències, no només per les persones polítiques que han tirat fins aquí, sinó el que deia la Maria, per la població, per les institucions, per la democràcia interna del país. Ens estem llançant el que hem anat mantenint a tranques i barranques al llarg d'aquests 30 anys. Home,
És que hem viscut, diguéssim, una república que va durar un dia i mig, que és la de Macià. Després una república de 9 hores, que va ser la de Companys. Després hem viscut una república de 80 segons, que és
o
la declaració...
O menys.
Sí, o menys, diguéssim, que és la de l'altre dia. I ara, bueno, la següent, quan durarà? No?
Bueno, com és... jo em sembla que ja deia l'altre dia, és el que diu el Miquel Iceta. Jo puc dir que sóc molt guapo, però com que ningú s'ho creu...
Exacte, sí. Sí.
De totes maneres, tornant al començament, a la pregunta que us feia al principi, penseu que en Puigdemont ha fet bé de no assistir, no acceptar aquesta invitació d'assistir al Senat?
Jo ho entenc, és a dir, anava a posar-se a la boca del llop. Vull dir que, i per tant, això deu fer molta mandra.
Jo crec...
Però per dignitat jo hi hagués anat.
Jo crec que va tenir l'assessorament d'un expresident de la Generalitat que el va anar a veure al Palau i li va dir que...
Parles de Montilla?
Que no fes el ridícul i no hi anés.
Però parles de Montilla o no?
És l'únic expresident que jo sé que hagi anat a veure el president Puigdemont. Bueno, però jo el Mas no en sé res, diguéssim. Jo del Mas no en sé res.
Però... A mi m'hagués agradat, és a dir, em semblava que fins i tot com una mostra d'explicar a nivell internacional, des de la tribuna del Senat, amb el ressò que això tenia per tot Espanya, i per aquí donar la lliçó, diguéssim, d'història i de les contradiccions que s'han viscut a Catalunya, per no servir de res. Vull dir, això, vull dir, penso que estava, això dic, a la boca del llop, perquè després doncs, hi hauria la patacada igual. Però m'hagués agradat sentir un discurs.
Però com a mínim per ser fidel als arguments que sempre s'han defensat des d'aquesta banda de diàleg, diàleg, diàleg. Ara justament des de l'altre costat s'acullen precisament és que no volen dialogar. No?
Bueno, és que el que estan defensant a l'altre costat també és el mateix. És dir, escolti, li dèiem que vingués a una conferència de presidents i no va venir, li dèiem que vingués a una conferència d'economia i no va venir, li dèiem que vingués al Parlament i no va venir. Clar, vull dir, és que tots dos estan en la mateixa postura. Vull dir, jo puc dir que vull diàleg, però si no em parlo amb el meu veí, no sé quin diàleg tindré.
El diàleg bàsic, 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 és dir, quan, i això es diu de vegades, es formula així, diem de partir de zero, però és que no es parteix de zero, ni l'un ni l'altre,
no,
per dir-ho d'alguna manera. I llavors, difícil, el diàleg, pots dir la paraula, que queda molt bé, diàleg, 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 però si no dius amb quines condicions fas el diàleg, si tu dius, jo vull dialogar, perquè em diguis de quina manera ens permetràs anar fins a la independència. L'altre dirà, doncs mira, aquest camí està barrat, d'entrada.
Sí.
I aquest és un problema greu. Si tu dius, bueno, doncs, escolta, parlem, aquí hi ha portem una història, uns desencontres...
No, parlem
i tal.
De parlar de canviar la Constitució...
Canviar la Constitució, parlem fins i tot... Jo
de la llei electoral, parlem de moltes coses.
Parlem d'un referèndum pactat,
sí.
Del dret a decidir, parlem-ne i posem-nos d'acord amb quines condicions, que ningú... I està, i tirem endavant.
Sí, jo, de totes maneres, també diguéssim, penso com tu, de que realment hi hauria d'haver-hi anat i d'haver explicat de que la situació actual no és un caprici, sinó que hi ha tot un rerefons que ha portat fins en aquest moment i que, per tant, a veure, que hi ha un problema en origen que és el que ens porta en aquesta solució, ja que sembla que, per l'altra banda, no hi hagi cap altra mena de solució, no? I això penso que era important, no tant... des d'un punt de vista intern de l'Estat, sinó des d'un punt de vista internacional. I això crec que és una oportunitat perduda. I, a més, és una oportunitat perduda, que és el que deia la Carme, que això és utilitzat per l'altra banda com per dir, veieu com no volen diàleg. I és una llàstima, diguéssim, en una situació com aquesta, tu que no pots fer és donar-li arguments a l'enemic. Vull dir, tu, a veure, el cas intentar és defensar-te al màxim per no donar arguments en contra.
El que passa, Domènec, que, a veure, jo penso que és curiosíssim que el Parlament de Catalunya, que fa un mes que no es reuneix, i el Senat, que fa no sé quant temps que no es reunia, es convoquin el mateix dia plenari. Vull dir, a veure...
Perquè hi ha uns terminis i s'esgoten els terminis i es fa l'últim moment.
I unes estratègies.
De fet, els diferents canals han anat canviant d'horari.
Sobretot estratègies.
El plenari del Parlament d'avui, en principi, Fa un parell de dies estava previst per les 10
d'aquest
matí. Ara l'han canviat a les 4 de la tarda, ja quan s'ha decidit que en Puigdemont no hi anava aquesta invitació del Senat.
Hi haurà l'exposició de l'estat de la qüestió, hi haurà la preparació de resolucions i veurem demà com es voten aquestes resolucions. Jo penso que demà hi pot haver també... a la millor trobarem sorpreses a l'hora de votar les resolucions que es presentin demà.
Ara que parlaves de sorpreses, Josep Maria, estem en un compte enrere que ja està molt acotat, o sigui, demà serà o caixa o faixa, veurem què és el que passa. No sé si vosaltres confieu que a última hora hi hagi alguna sorpresa. Ho dic perquè, precisament, fent referència al que abans comentava el Domènec, dels fils que es mouen per sota, o allò que passa i aquelles trobades, converses que hi ha darrere de les cortines i que no veiem, sigui possible que alguna cosa canviï?
A la Vanguardia imposa això. A la Vanguardia explica quatre condicions que plantejaven que podien aturar el cop, que demanaven des d'aquí, doncs, per no declarar la independència, que hi havia quatre propostes, que les explica, doncs, de la llibertat dels dos Jordis, la retirada de les forces d'ocupació, ara no me'n recordo, hi ha quatre.
Però això serien condicions, diguem, que demana la Generalitat?
Que la Generalitat diria, jo estic disposada, doncs, a aturar la declaració.
Que s'emporti els policies,
sí,
també.
Però hi ha quatre coses, no? I sí, totes quatre eren interessants. Jo no sé si això algú està movent o no està movent. Però és que jo demanaria d'entrada, li demanaria al PP. El PP, la primera cosa que hauria de fer era demanar perdó per la recollida de signatures contra l'Estatut, d'un Estatut aprovat d'una manera constitucional i d'una manera total i tal, i que això és l'origen una mica que ens ha anat portant fins aquí. És a dir, hi hauria d'haver per les dues parts de dir, escolta, hem fet coses malament i les reconeixem, però doncs seiem a la taula a veure com ho podem resoldre, això.
Però, Josep Maria, jo continuo amb la meva dèria, que igual és una dèria. És que estic convençuda que no tenen ganes de resoldre això, perquè en el PP aquests 5 anys els hi hem regalat vots. El PP va recollir aquella tonteria de recollir amb un autobús signatures contra l'Estatut, però això els hi ha donat molts vots a Espanya, eh?
Sí, sí, sí.
I diners, curiós, també, sí.
Ah, vale. Per tant, aquí l'estratègia no és d'aquest últim mes ni d'aquesta última setmana. Aquí l'estratègia... I en aquí tenim una altra estratègia. A veure qui la diu més grossa. Si anem a eleccions, si guanya Esquerra Republicana i el PDeCAT s'ensorra del tot. Clar, i aquesta estratègia també s'està lluitant en aquests moments.
Sí, però curiosament Esquerra Republicana no ha mostrat cap interès en anar a eleccions.
Bueno, això és el que diu el vaticanista.
Ja, el vaticanista, però a mi m'ha sorprès una mica de dir que hagués dit, doncs, parem i m'aprofito, doncs, d'això, d'una convocatòria electoral per fer-me, doncs...
Potser no ho té tan clar, que guanyaria les eleccions.
Però en qualsevol escenari...
Jo penso que el que no ho té clar, diguéssim, és que llavors les bufetades les hagi de rebre ell.
Exacte.
Em fa l'efecte que el que no té clar és això.
Absolutament d'acord,
sí,
amb tu, Domènec.
Sí, que ja li va bé que n'hi hagi un altre que sigui...
Que rebi les bufetades i ell s'amagui a darrere.
Em temo,
De totes maneres, com que convocatòria electoral tard o d'hora hi haurà d'arribar, jo no sé si canviarà massa l'escenari en funció dels possibles resultats que es donin, perquè la tendència, segons les últimes dades del GESOP, crec que aquesta setmana es publicaven les últimes dades d'intenció de vot, el sobiranisme, l'independentisme es mantenia. Per tant, què canvia?
La clau del calendari la tindrà el PP. I, per tant, això de les eleccions que els socialistes han demanat que siguin ràpides i tal, i em semblaria un bon criteri de dir, escolta, parem una mica i que sigui tothom, tots els ciutadans de Catalunya que decideixin què volen i què no volen participant en unes eleccions, doncs, amb totes les garanties. Però és possible que el PP digui, doncs, escolta, convocarem eleccions quan tinguem unes condicions favorables. I, per tant, si no són d'aquí 3 mesos, seran d'aquí 6, i si no, d'aquí 10. I llavors això no és tan clar que la correlació de forces sigui la mateixa d'ara.
Sí, el que passa és que si el que ha de tenir, diguéssim, és unes altres perspectives, és el PP, podem passar 40 anys, diguéssim, abans es convoquin eleccions, perquè no crec, És a més, més fàcil que la gent voti en Ben Rivera que no pas que voti, diguéssim, el PP aquí, Però, sí.
Però jo crec que ja els hi va bé que votin el Rivera, també. En l'actual PP, que deuen tenir també unes batusses de nassos, perquè ja es veu amb el que diu un i amb el que diu l'altre, el senyor Margallo, que semblava que era un home sensat, està dient cada tonteria de les més grosses.
Potser aspira a ser el portaveu de
vés a saber què.
A Catalunya.
Jo continuo pensant que el més sensat que podia fer el president Puigdemont per no portar-nos a tots a les roques és convocar eleccions demà.
Sí.
Això és el que li va demanar el Cercle d'Economia, i en fi.
Ja, tots, bueno, jo penso que l'esforç, el que en diuen els poders fàctics d'aquí, li ha donat, però hi ha un altre, hi ha les... Bueno, els moviments socials populars que...
Però els moviments socials populars, Josep Maria, que tots ens coneixem, són els militants d'Esquerra Republicana, alguns militants del PDeCAT i alguns que no saben a on militen, ¿vale? O no militen enlloc, però són quatre i el gat.
I no sé, inclús m'ho deia una. Jo vaig anar ahir un xicot amb estudis universitaris i tal, jo vaig anar a votar, vaig votar que sí, però jo... Això no, tal com estem arribant, no. I jo ja no sé si haig de cantar una altra vegada doncs, els segadors o no l'haig de cantar ja. Però vull dir, estava molt enfadat i deia...
Home, per què odiem tant la bandera espanyola? Perquè hi va haver un senyor que es deia Francisco Franco que es va embolicar amb la bandera espanyola i amb els signes. I amb els signes feixistes, nazistes. Per què els odiem? Pues perquè en aquí... ens comença a passar una mica el mateix, vull dir, la gent jove, jo tinc la tira de gent jove al meu voltant que va votar la CUP, que em diu això mateix, és que no els torno a votar ni boig.
Ara, aquí no s'emboliquen amb la senyera, s'emboliquen amb l'estelada. Bueno. Penso que jo ho agraeixo, això.
Jo també.
Perquè que la senyera encara me la sento meva, i la majoria de gent penso que podria sentir-se-la com a pròpia.
Tornant a la possible aplicació, dic possible perquè encara...
Encara no ho tenim clar.
Encara no s'ha efectuat. Aquesta possible aplicació del 155, que tant se n'ha parlat també de la possible intervenció dels mitjans de comunicació públics, ahir a TV3 i en directe es va fer una roda de premsa amb els directors dels tres mitjans, que, doncs, en el cas, per exemple, del director de Catalunya Ràdio, diu que, o afirmava que no obeiran indicacions. No sabem si al final s'acabarà produint, si es produeix, com es produirà i quines conseqüències tindrà. D'acudits se n'han fet uns quants ja al respecte. De fet, en tot aquest procés, diguem que el sentit de l'humor i la creativitat l'hem trobat a Dojo. I fins i tot fent aquesta broma alguns parlaven d'un Cuéntame a TV3, no? Que és aquesta sèrie d'èxit que es fa per Televisió Espanyola. No sé, tu, Josep Maria, que coneixes els mitjans i que...
Sí, a veure, jo diria dues coses. Tots els mitjans i cada cop més els mitjans han anat agafant línies entre cometes editorials que no sempre són amb criteris estrictament professionals del tot. És a dir, i això és normal dir-la, tant a nivell a les empreses privades, als mitjans privats com als públics, tothom sap doncs, que tenen un color. Això pot ser criticable, sempre ha sigut una mica així, per tant, doncs, tampoc ens hem d'escandalitzar. Però globalment de dir intervenir amb els mitjans públics, tocar, diguéssim, la llibertat de premsa, això no acceptarà ni els professionals ni Europa, perquè això és sagrat en un marc democràtic. No es pot anar a limitar la llibertat d'expressió en els mitjans públics i privats. Ara, no neguem doncs, que bueno, hi ha maneres doncs, de fer periodisme i doncs, cadascú hi posa la seva sal. Però no podem tolerar això. És a dir, i penso que en aquest cas m'ha semblat llegir que els socialistes una de les coses que demanen és que això no entri absolutament en el capítol de mesures a prendre amb el 155.
Que si entra no votaran el 155.
És que no es pot tocar això. i això ho hem de defensar totes. Després podrem ser crítics amb com fem aquest periodisme i com intervenen doncs, les línies editorials, les empreses, els interessos polítics, el que vulguem. Però bueno, això és un debat intern que podem fer, però mira, no ens hi posem explícitament amb una intervenció política amb els mitjans de comunicació.
Tots sabem, quan posem La Sexta, de qui és el capital de La Sexta i, per tant, els tertulians que surten allà. I quan posem La Tres també sabem de quin director té ara en aquests moments La Tres i quins tertulians tenen allà. Per tant, ja som, jo crec que ja som tots prou grandets i prou per fer el que una professora que tenia jo a magisteri deia, tu no llegeixis un diari, tu agafes tots els diaris i et fas la teva composició de lloc.
Sí, sí.
D'això es tracta.
No, el que volia dir, diguéssim, és que estic d'acord amb tu de que tocar certes coses no els hi ha de fer por, diguéssim, perquè sinó que els hi ha de fer por per Europa. Vull dir, diguéssim, o sigui, han de vigilar molt amb Europa. Qualsevol mesura que apliquin del 155 l'hauran de mirar molt amb Europa, perquè el que segur que si comencen a tocar drets fonamentals a les persones, aleshores Europa també s'ho mirarà d'una forma diferent, diguéssim. A veure, de la mateixa manera que Europa va reaccionar per la càrrega policial, reaccionarà si les mesures aquestes afecten a drets fonamentals. Per tant, hauran de ser com molt curosos. Això no vol dir que la millor dient, doncs, escolti, hi haurà, diguéssim, una notícia en català i una notícia en castellà en el telediari, que això, mirem, diguéssim, ho poden fer-ho. Però, diguéssim, allò de dir, posarem una censura prèvia, ui, això ho tenen molt més complicat,
I a part hi haurà una reacció i una resistència claríssima per part dels professionals i em sembla que tindran el suport de la classe periodística en aquest sentit.
Bé, parlant de periodisme, el procés i tot el que ha comportat segur que no ens ha deixat veure altres informacions també rellevants com és la que avui podem trobar en les pàgines interior d'alguns diaris, com és el cas Gürtel. Precisament ahir la fiscal anticorrupció, la Concepción Sabadell, doncs va fer el seu al·legat i doncs, va tenir una llarga llista d'arguments que va exposar. Va demanar petició de pena per als 37 acusats d'aquest judici i va assegurar que els que s'asseuen al banc dels acusats van atemptar contra l'estat dret amb una actuació que resultarà de molt costosa reparació social. Segons la fiscal ha quedat demostrat que existia una caixa B, entre moltes altres qüestions.
Va ser una interlocució, va ser un... molt dura la fiscal. Jo la vaig sentir en un mitjà de comunicació i la veritat és que tots els que s'estan carregant en general les fiscalies, penso que va ser una intervenció que els va deixar molt sense defensa, Vull dir, a mi em va agradar l'actuació d'aquella senyora, francament.
Ara, és veritat que el problema català ha amagat les vergonyes de...
Home, és una de les estratègies.
I a la millor és una estratègia.
Home, s'ha apartat de l'aparador, de l'aparador.
Bueno, això seria temps... portada a primera plana.
I quant temps fa que no sents a parlar del senyor Millet i del senyor Pujol i del senyor no sé què?
Encara no tenim la sentència del Millet,
No.
És tremendo,
però és una altra estratègia. Sí.
Però la corrupció sistèmica del PPE és tan evident pel discurs de la fiscal, ja veurem, doncs, i les conclusions ho expliquen. I em sembla, jo no, potser en detall si ho heu escoltat, jo no he vist, però he llegit alguna cosa que afecta ja directament a Rajoy també, O sigui...
Sí. Els papers aquells que va treure la fiscal, que hi sortia un senyor que diu que no s'ha pogut identificar, que diu M. Rajoy, però no l'han pogut identificar.
N'hi ha molts. Tenia molts.
Sí, mira el llistín.
No, però és molt fort perquè fins i tot entre moltes de les coses que va argumentar la fiscal es veu que diu que no se sap on són 4.100.000 euros dels més de 10 que va ocultar a Suïssa l'extresorer del PP, el Lluís Bárcenas.
Potser els va posar sota una rajola a casa
també
seva.
També pot
i això
ser,
no
la Vall d'Aran, deu sí. tenir-los a la casa de la Vall d'Aran. Sí.
Doncs sembla que, bueno, això també encara,
jo,
encara li queda...
Jo, totes més, el que trobo curiós, ara veurem les properes eleccions què passa, diguéssim, però quan hi ha hagut casos de corrupció aquí a Catalunya, això sí que s'ha reflectit en les eleccions, i mira el que li va passar a Unió Democràtica i el PSC, diguéssim, doncs també, i Convergència, diguéssim, també. Però a nivell espanyol, el PP... Sembla que això de la corrupció, a l'hora, diguéssim, de les eleccions, no l'afecti absolutament de res. I és el que deia, us en recordeu, el Camps, de València. Guaita, a mi les eleccions m'han indultat. Va bé?
Sí.
Clar, i llavors dius, clar, si estem en aquesta tessitura, llavors malament anem.
Però no creus que encara estem... la nostra fase democràtica encara està a les beceroles i hi ha molta gent en aquest país que pensa que intel·ligent que és aquest senyor que li està robant a l'Estat.
Val, però llavors, diguéssim, això encara torneu al mateix, diguéssim, doncs Catalunya són bastant diferents, eh? Perquè si aquí a Catalunya sí que incideix i en la resta d'Espanya no, hòstima, la resta d'Espanya és que té un problema greu, eh?
Aquí a Catalunya tampoc crec que hagi incidit tant.
Bueno, però ha incidit, escolta, Unió Democràtica ha desaparegut, eh?
Però no tant, no per, tant això. Per això, jo crec, bueno.
Ara que és l'expressió d'un baix nivell de qualitat.
Jo he sentit a molts catalanets que la fan aquesta expressió, eh? El senyor Pujol, que llest.
Sí, però la qualitat democràtica, ja, que em preocupa molt dir que ho entem, dir aquesta democràcia, doncs, que és el poble que vota i que... presenta doncs, els que ens han de governar, que sigui capaç doncs, de prescindir d'aquestes corrupcions i pugui continuar votant a gent que, doncs, que està marcada per la corrupció, alguna cosa falla en el nostre sistema democràtic.
Ja fa molt temps que falla. A veure, jo tinc amics finlandesos que es posen les mans al cap quan fa uns quants anys venien aquí i no entenien que la gent es queixava perquè pagava masses impostos. Escolta, que a mi em treuen el 50% del sou i no em queixo.
Sí, però comparant amb qualsevol altre país d'aquest entorn nostre que admirem i que no vol dir doncs, que siguin, tinguin un 10 de tot, excel·lències, però casos d'aquests que han aparegut aquí eren el motiu immediat de dimissions. De gent.
Sí.
Aquí no hi ha gent, no ha dimitit ningú, espontàniament.
No, és que aquesta cultura no existeix, no es practica, no s'exerceix.
Però com podrem, llavors, doncs, mantenir això, el tresor de la democràcia que ha costat tant i de... Si doncs, ens saltem per la torera... Doncs,
potser, Josep Maria, perquè no es valora precisament la democràcia.
És que no es valora.
Si no es posa en valor, tant fa, no? Si dimiteixo o si continuo.
Sí, però clar...
Tampoc és que, diguéssim, moltes vegades hi hagi una exigència social que digui, bueno, escolti, aquest senyor, diguéssim, no existeix aquesta pressió.
Llavors el valor
ni,
li donem...
Ni en els mitjans, ni en els companys, ni en l'oposició que pugui haver-hi en l'organisme corresponent.
A un país que jo crec que som... Espanya crec que és un país relativament pobre i Catalunya no és gaire més ric que el resta d'Espanya. Que tothom o que molta gent pugui tenir segones i terceres residències, puguin anar amb uns cotxes que valen més de 40.000 euros i estiguem plegats d'escoles privades, aquest país alguna cosa falla, Falla amb l'essència de la majoria de... Ètica de les persones. Ètica, ja no em poso un altre...
En l'ètica tributària.
Exacte.
Sí.
Jo em pregunto si hi ha hagut voluntat o capacitat de crear estats d'opinió crítics amb aquesta situació. Perquè si els mitjans, i torno als mitjans, escrits o audiovisuals i tal, insistissin en primeres planes doncs, assenyalant doncs, aquests casos de corrupció, doncs, de mentides, de corrupteles de tota mena, vols dir que la gent no reaccionaria? Perquè això acaba amb un retallet, amb un racó...
Per senyalar el dit, saps allò que deia a l'Evangeli, que tu ho deus saber bé? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
Sí, segurament.
Doncs sí, això segurament. Potser ho hauríem d'analitzar, perquè no tiren la primera pedra.
Bé, doncs mireu, canviarem de tema, perquè justament després de les notícies abordarem un tema que avui precisament és notícia i és una efemèride. Precisament avui fa 100 anys que va arribar el tren a Sant Cugat, un any després que, Domènec, les Planes.
Domènec Miquel.
El Domènec farà sessió doble i ens acompanyarà d'aquí una estona. També, el que calgui, el que calgui. Per parlar d'aquesta efemèride, entre altres coses, perquè ell és comissari d'una part de l'exposició que també s'inaugura avui. I en parlarem precisament d'això. Però jo us volia preguntar per el tren, per aquesta cultura del transport públic, per aquesta línia que també ens va a la zona del Vallès, aquests ferrocarrils de la Generalitat, que sembla que són un exemple.
I que havia d'arribar a França, no? En un principi.
Això és una mica, diguéssim, un mite.
Sí, és un mite?
Sí. No. En fi,
tirant de l'historiador, Maria? Sí.
No, això ho he explicat diverses vegades, diguéssim, es diu, la línia es va construir amb ample internacional per poder arribar a França, això no és així. Quan es va electrificar el tren de Sarrià, el material rodant es va comprar a Bèlgica. I aleshores el material aquest rodant, la fàbrica, diguéssim, doncs, de Bèlgica, estava treballant amb ample internacional. I llavors van dir, home, si vostès volen uns vagons i uns això d'ample ibèric, els hi costarà més car. I la companyia va fer números, que a més la companyia en aquells moments era capital belga, i va dir, ens resulta molt més econòmic estrènyer la via ample internacional i comprar aquest material estàndard. I aquesta és la raó, és a dir, és una raó purament d'estalvi, una raó purament econòmica per la qual es fa, diguéssim, l'ample internacional. Que després el muntanyès, aprofitant que existia aquest ample internacional, digués, podríem intentar arribar fins a França i demés? Sí, després, però mai hi va haver-hi un projecte seriós. Vull dir, l'única cosa que existeix són això, uns esquemes, no? Unes línies, uns croquis, no? I mira, podria passar per aquí, podria passar per allà. I la solució que s'apuntava, que era la línia de Puigcerdà, era fer el mateix que havien fet tramvies de Barcelona. Tramvies de Barcelona, sabeu que hi havien diferents amples de tramvia, no? Llavors, per tant, hi havien trossos de línia que tenien tres carrils perquè poguessin passar, doncs, amples diferents. Doncs, i llavors era el mateix, el que es tractava era de fer una línia que anés fins a Puigcerdà amb tres carrils. I el gran problema era Montcada, com passar, diguéssim, Montcada...
Continua sent el gran problema amb Montcada.
Sí, sí, amb els tres carrils. Ja. De manera que llavors hi havia diverses solucions, no? I les diverses solucions totes partien de Sant Cugat.
El que passa que la història dels trens, tu que has estudiat aquesta... La història dels trens a nivell mundial, internacional... Jo penso que no s'ha estudiat prou. Hi ha hagut alguns historiadors que ho han fet perquè va venir la Primera i la Segona Guerra Mundial
que tenen
molta relació amb qui construïa les línies de trens a Turquia o en altres llocs i quines fàbriques els construïen. Vull dir que no són tan innocents les línies de trens.
No, en absolut.
Ara, jo sí que jo valoraria, potser els que estem a la taula, almenys nosaltres, la Carme, no sé, però jo encara havia pujat al tren amb classes, amb segona classe.
Aquells verds amb els bitllets de cartró.
I aquí hi va haver una gran manifestació quan van treure la segona classe.
I es podia fumar.
I es podia fumar.
Es podia fumar.
Però, home, també es podia fumar al ple de l'Ajuntament i ara no es pot fumar.
I el cine.
No, però és que aquells trens i aquells vagons a primera hora del matí semblaven Londres.
Sí, jo recordo anava a Televisió Espanyola i era, bueno, una passada de poder... I ens pagaven a segona classe, ja ens podíem anar. Però com ha anat millorant la qualitat, la freqüència, i penso que sí que ha posat en relleu el valor del transport públic. I això ho hem d'agrair, sobretot en un moment en què és tan important... marc de contaminació i de cotxes i tal, poder tenir un transport públic de qualitat, que d'altres zones de Catalunya mateix, amb les mateixes distàncies que Sant Cugat, no ho tenen. Aquesta facilitat de que cada 4 o 5, 6 minuts tinguis el tren a Sant Cugat, és una meravella, això.
Home, jo, amb el tren d'aquí, com que sóc de Terrassa, hi havia anat molt sovint, però havia anat a la Seu d'Urgell amb el tren de carbó. I quan arribaves a la Seu d'Urgell...
T'havies d'expulsar...
No, expulsar no, anar a la dutxa directament, arribaves negre.
Sí, segur.
A la Seu no hi ha tren.
Perdona, A la Pobla de Segur.
Ah, la Pobla de Segur.
Perdona, sí, m'he equivocat de Pobla.
Quina cara que ha fet el número.
M'he equivocat de Pobla.
No, no, la Pobla de Segur, entre Lleida i la Pobla de Segur, 35 túnels.
Sí, senyor.
Vale?
I havies tancat les finestres. Sí.
Perquè no, no, és que no tancaven perquè eren trencs d'aquells que anaven com el de l'Oest.
Sí, sí, d'aquests de plataforma.
Jo venia
de
plataforma.
Ja hi he anat, ja hi he anat.
De Lleida a Barcelona passant per Pic Amoixons.
Perquè si havies d'anar, diguéssim, volies anar d'excursió al Pirineu, l'única solució que tenies era agafar aquell tren.
Jo anava de vacances a Sopeira.
Sí,
sí, al costat del Pont de Suert.
Però per això fet un gran...
Però, a veure, arribaves negre, però negre, 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 negre carbó.
Però la veritat és aquesta, que els ferrocarrils de la Generalitat aquí han sigut capaços de posar-se al dia amb deficiències, doncs, perquè doncs, no dona per més la infraestructura per fer més... I, en canvi, altres llocs, la Renfe i tal, no ha sigut capaç de fer aquesta capacitat d'adaptar amb la freqüència i la qualitat del transport.
Home, els vols de Madrid, déu-n'hi-do, eh?
Aquí. Ah. Jo penso en els de la gent de Vilafranca, sí. Que es queixen d'aquestes coses.
Els usuaris de Rodalies, no?
Sí, però de Rodalies Catalunya, perquè vull dir Rodalies, altres bandes d'Espanya, sí que funcionen,
Estan
eh?
Molt bé.
Sí.
Molt bé, doncs avui commemorarem aquesta efemèride. No sabem l'hora, no?, en què va arribar el tren a Sant Cugat.
Sí,
Domènec?
Sí, ara no
m'ho recordo. No, ho dic per si ja...
Devia ser les 12, una cosa d'aquest tipus així.
I ho devia beneir un arcabisbe o un...
Sí, però llavors va arribar, diguéssim, aquí a Sant Cugat i llavors se'n van anar fins al claustre i es va fer un dinar a lo que és avui l'ala aquella que hi ha al museu, diguéssim, doncs, que és on feien els grans dinars oficials aquí a Sant Cugat, eh?
Molt bé.
Al cap i al fi, abans havia sigut el refetó dels monjos, vull dir que no hi ha cap... De vegades hi ha gent que s'esvera i diu, sembla mentida fer un dinar allà, i perdoni, però si és el que feien els monjos, vull dir que no, eh?
Doncs en continuarem parlant d'aquí una estona, ara arribaran les notícies. Moltíssimes gràcies, Domènec, Maria, Josep Maria.
Parlareu tingueu... de la festa de la tardor, també?
De la festa de tardor vam parlar dilluns.
Ah, molt bé.
O sigui que anem fent, fent
és bo,
feina.
És bo recordar-ho.
Fent feina. Sí. És aquest cap de setmana.
Sí.
I m'imagino que voltareu,
sí,
no?
Ja,
per les activitats.
Més.
Molt bé, doncs que tingueu bon cap de setmana. I
igualment.
Bon dia. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.